Les 8 del matí, bon dia des de Palafrugell.
Bon dia pel cel ennuvolat amb plugims matiners i temperatures una mica més suaus.
Bon dia, és dijous, és 15 de desembre. Avui sembla que el dia li està costant aixecar-se, ens ho comentava ara en Marc Vilà. El cel ennuvolat, plugims suaus, però plugims continuats. Aquesta aigua que també ens va, ens molesta una miqueta al matí a l'hora de sortir de casa, però és per una bona causa, necessitem aigua, necessitem molta aigua. Ara mateix, la temperatura màxima la trobem a Sant Feliu de Guíxols, al sud del Baix Empordà, 11,7 graus, 9,9 a la Tallada d'Empordà, 11 graus a Palafrugell i 10 graus i mig a la Bisbal d'Empordà. Vindrà més fred durant aquest cap de setmana, però de moment aquesta pluja que està arribant ens va molt, molt, molt i molt bé. Dit això, comencem ara amb el repàs dels titulars més destacats de la jornada. Última fase de votacions per als pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni, Anna.
De les més de 150 propostes que es van presentar, ara la ciutadania de Calonge té fins al dia 8 de gener per votar entre els tres projectes finalistes. Les tres propostes són l'adaptació de voreres i passos de vianants per persones amb mobilitat reduïda, un passeig seguint la riera de Calonge o la millora dels camins rurals del municipi.
I avui hi ha eleccions a la nova junta de l'ANC a Palafrugell. Rafael Corbí.
La secció local de l'ANC està formada pels grups de Palafrugell, Begur i Mont-ras. Maria Victòria Peris i Enric Padró opten el càrrec de coordinador o coordinadora que fins ara ostentava en Martí Pagès.
Un porc senglar fa sortir de la carretera un camió carregat de pomes a Rupià, Maria.
Els fets van passar dimarts al vespre quan un camió carregat de pomes en direcció a Ullà va sortir de la carretera.
Les confraries catalanes veuen amb preocupació la reducció dels dies de pesca i diuen que posa el sector al límit, Maria.
Els responsables de les confraries dels ports catalans creuen que cal posar la mateixa vara de mesurar per a tothom i que moltes de les mesures correctores que proposen per rebaixar la reducció al 3,5% ja se l'estan aplicant. A més, creuen que la reducció dels dies que podran sortir a pescar només afectarà les empreses que s'hi dediquen i a la viabilitat del sector ja molt tocat.
Finalitza una prova pilot de mobilitat elèctrica a l'ABS de Palamós, Anna.
Durant 15 dies s'ha ofert l'opció de desplaçar-se en bicicleta elèctrica al personal que realitza les seves visites d'atenció domiciliària i que es desplaça a casa dels pacients que no poden ser visitats al CAP de Palamós. L'àrea de Medi Ambient estudiarà els resultats de la prova i com pot implementar-se com a mesura permanent.
Estudiants de l'Institut de Palamós exerceixen de tutors en el projecte d'ajuda als escolars del municipi amb risc educatiu, Maria.
Aquesta activitat pionera a les comarques gironines, iniciada l'any 2014, ha permès donar suport escolar a un total de 470 infants i joves del municipi, mitjançant la tasca solidària realitzada pels voluntaris educatius.
La residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu va recuperant l'activitat educativa, associativa i de voluntariat, Maria.
Si bé encara avui la residència geriàtrica Zoilo Feliu continua aplicant les mesures derivades de la pandèmia, gradualment va recuperant l'activitat educativa, de voluntariat i col·laboracions amb entitats.
La Càtedra d'Estudis del Suro lliurarà avui els premis a la recerca sobre el suro al Museu del Suro, Rafael Corbí.
L'acte de reconeixement tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Catalunya. Les premiades són la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita López Antón, i la investigadora postdoctoral de la UDG, Sandra Fernández Pinyan. La Càtedra d'Estudis del Suro lliura els Premis Santiago Zapata per primera vegada.
Les 7 llibreries de Calonge, poble de llibres, venen 40.000 llibres en el seu primer any, Anna.
En motiu del primer aniversari del projecte n'hem parlat amb l'alcalde del municipi, Jordi Soler, que assegura que ha superat les seves expectatives. Tant és així que Soler ha explicat que properament s'obrirà una 8ª llibreria especialitzada en música a Calonge.
I quan són pràcticament les 8 i 5 minuts del matí, saludem en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Avui dijous serà una jornada bastant semblant a totes les que anem vivint aquesta setmana. I és que tornem a estar a disposició d'una nova línia de precipitació que entre última hora d'ahir dimecres i les primeres hores d'avui ens està creuant el nostre territori Baix Empordanès. Així doncs, tornem a començar un nou dia amb molta nuvolositat, cel tapat i insegur que pot donar algun plogim poc important. Després esperem que s'obrin més clarianes. Tot i això, costarà altra vegada veure el sol i no descartem quatre gotes en algun moment de la jornada. Per temperatures anirem dels 8 graus mínims als quasi 18-20 màxims, i és aquí on notarem la diferència entre ahir i avui. La temperatura màxima pujarà entre 3 i 5 graus, i pels propers dies seguirem la dinàmica del dinamisme al cel amb temperatures que tindran ganes de baixar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Marc Casanovas.
Hi ha llum a tot arreu. Mercats de Nadal, abets, decoració que il·lumina balcons i cases, l'artesà dels torrons i mil i una varietats de dolços temptadors a totes les pastisseries i supermercats. Fins i tot, les botigues del Tot a 100 llueixen nadalenques els seus articles low cost. Mireu, cada any quan arriben aquestes dates s'embarregen molts sentiments i sensacions. Per una banda, el record especial de Nadal infantil. La meva àvia, aquella taula tan llarga, la il·lusió, la fred, l'arbre de Nadal, les mandarines del tió, les cosines, el vers, la quina, la carta als Reis i l'emoció indescriptible de la nit i del dia de Reis. Ara, però, el Nadal també és consumista, estressant i a vegades buit de significat. Veig com amics i coneguts viuen el Nadal com un tràmit, un problema per on deixar els fills, amb trobades familiars obligatòries i de comprar, comprar i comprar. Suposo que és el preu de fer-se gran. Però per mi, el Nadal segueix sent un moment especial de l'any. Molt allunyat del Nadal religiós i tradicional, ho visc com l'època de l'any d'estar acompanyat i gaudir de la companyia, tranquil·lament, fent una tassa de cafè o de xocolata, cantar, fer sobretaula, etc. Avui vull reivindicar aquest Nadal i aquests valors tan universals com el de compartir i estimar-se i sentir-se estimat. No cal tenir tots els diners del món per tenir un Nadal feliç. Sovint, menys és més. I per això proposo un Nadal auster d'excessos i abundants de bons moments. Tal vegada ens adonarem que tenim tot el que necessitem ben a prop i que no calia anar-ho a buscar massa lluny. Bon Nadal a tothom.
Moltes gràcies, Marc Casanovas, per aquest comentari d'opinió. Jo estic força d'acord. A mesura que et vas fent gran, sí que sembla que a vegades el Nadal pugui ser un tràmit, perquè a vegades penses en totes les coses que hauràs de fer perquè aquest Nadal sigui com diu la norma, és a dir, tenir tots els regals a punt, que tothom estigui content, els que tenim nebots, els que tenen fills, els que tenen gent a qui li volen regalar coses, doncs, evidentment es posen aquella pressió, a vegades, no?, de regalar i complir o tenir la gent estimada del tot contenta. Prenem-ho amb calma, anem a gaudir de la companyia i també no està de més, com comentava el company Marc Casanovas, doncs recordar aquells dies de glòria de quan érem petits. Lligant-ho una mica amb això, portem ara, per fer una petita pausa, Bruce Springsteen i els seus Glory Days. Falten dos minuts per un quart de nou del matí. Comencem ja a desgranar una mica les notícies més destacades que ens van deixar, que ens va deixar la jornada d'ahir. Última fase de votacions per als pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni. Des d'aquest dimarts i fins al 8 de gener, la ciutadania pot triar el projecte guanyador d'entre els tres projectes que han arribat a la fase final de votacions. Ho explica millor l'Anna Salvador.
La votació es pot fer online a vota.calonge.cat o presencialment a les oficines d'atenció a ciutadania, pavellons i biblioteques de Calonge Sant Antoni. El projecte guanyador serà el que s'executarà l'any vinent i l'Ajuntament hi destinarà fins a 125.000 euros. En la votació final poden votar els majors de 16 anys empadronats al municipi i també els titulars i cotitulars de segones residències. Els projectes que han arribat a la fase final després de la primera volta de votació són adaptar voreres i passos de vianants per persones amb mobilitat reduïda i fer les voreres més amples, accessibles i segures, fer un espai de passeig seguint la Riera de Calonge amb un passeig natural sense asfalt i formigó amb sorra, herba, branes de fusta i bancs, i, o finalment, millorar els camins rurals del municipi amb actuacions en els punts més malmesos per les pluges. Aquests tres projectes arriben a la fase final després de ser escollits en una primera volta de votació en la qual van participar 774 persones. Els pressupostos participatius 2023 van començar amb el període de presentació de propostes, quan se'n van recollir més de 150. Ara les tres propostes escollides per la ciutadania passen a la fase final de votació que determinarà el projecte guanyador d'aquests pressupostos participatius 2023.
I avui se celebren eleccions a la nova Junta de l'Assemblea Nacional Catalana a Palafrugell. La secció local la formen els municipis de Palafrugell, Begur i Mont-ras. Dos membres de la Junta actual formen a ser els coordinadors. Rafael Corbí.
Aquest dijous, de forma presencial, els afiliats de l'Assemblea Nacional Catalana de la secció local de Palafrugell, Mont-ras i Begur podran votar per l'elecció de la nova Junta. Ho podran fer entre les dues candidatures presentades al local de l'ANC, a les Galeries Empordà, des de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre. El càrrec de coordinador o coordinadora s'hi han presentat la Maria Victòria Peris i l'Enric Padró, el de secretària, l'Anna Maria Cuesta, i el càrrec de tresorer o tresorera, la Lluïsa López, i en Lluís Maria Guasca. L'actual coordinador, Martí Pagès, ens parlava així de les candidatures al programa Així és la vida de Ràdio Palafrugell.
Sí, bàsicament, mira, demà s'escull el coordinador, s'escull el tresorer i s'escull el secretari. Com a coordinador hi ha candidatura a presentar l'Enric Padró i la Victòria Peris. Com a tresorera hi ha la Lluïsa López, que és l'actual tresorera també, i com a secretària hi ha l'Anna Maria Cuesta. Després hi ha els vocals que ens presentem, entre els quals estic jo, però aquests càrrecs no s'escullen. Els vocals són gent que fan acompanyament a la Junta.
Es presenta una papereta amb tots els candidats i cal seleccionar 3 X, una per cada càrrec. Durant la presentació de candidatures es podrien presentar opcions cohesionades i les següents persones han presentat una candidatura conjunta, que són com a coordinadora la Maria Victòria Peris, secretària l'Anna Maria Cuesta, tresorera la Lluïsa López i vocals en Martí Pagès i l'Helènia Garamendia. Unes llistes que, segons Martí Pagès, donen continuïtat al treball i a la línia seguida fins ara.
En el fons el que hi ha és des de l'actual Junta, doncs s'han presentat uns càrrecs que són la Victòria Peris, l'Anna Cuesta i la Lluïsa López, que seria una mica la continuació de la Junta actual, val? Aleshores, a partir d'aquest moment, doncs els socis poden votar a qui convingui. Perdó, m'he oblidat de dir, quan he parlat de la gent que estàvem a la Junta actual, l'Enric Padró també està a la Junta actual.
Actualment, recordem, la secció territorial de l'ANC la formen Palafrugell, Mont-ras i Begur.
Sí, amb els anys ens hem anat com nosaltres vàrem entrar, ja Mont-ras estava agrupat en Palafrugell i al llarg d'aquests dos anys també la Junta de Begur es va integrar amb la de Palafrugell. Per tant, actualment la territorial la formem Palafrugell, Begur i Mont-ras.
La votació es farà de forma presencial al local de l'ANC a les Galeries Empordà aquest dijous de les 6 de la tarda a les 9 del vespre aquí a Palafrugell.
Atenció a aquesta notícia. Un porc senglar fa sortir de la carretera un camió carregat de pomes a Rupià. Els fets van passar dimarts al vespre quan un camió carregat de pomes en direcció a Ullà va sortir, com dèiem, de la carretera. Ens ho explica la Maria Alzina.
L'avís es va rebre en 4:30 del vespre del dimarts. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets s'han produït per l'aparició d'un porc senglar enmig del trajecte. La policia va tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa i va desviar el trànsit per Rupià. El conductor del camió en va acabar sortint il·lès.
Canviem de registre. Les confraries catalanes veuen amb preocupació la reducció dels dies de pesca i diuen que posa el sector al límit. Els responsables de les confraries dels ports catalans creuen que posa la mateixa vara de mesurar per a tothom i que moltes de les mesures correctores que proposen per rebaixar la reducció al 3,5% ja les estan aplicant. A més, creuen que la reducció dels dies que podran sortir a pescar només afectarà a les empreses que s'hi dediquen i a la viabilitat del sector. Ja molt tocat, Maria.
Des del sector avisen que ells ja han fet els deures i estan compromesos amb la sostenibilitat. En aquest sentit, expliquen que creuen que tot plegat es deu a certs compromisos adquirits amb els sectors ecologistes que no entren a valorar la feina que ja s'ha fet. El que sí és una evidència és que sortiran a pescar menys dies. Pensen que això no té sentit i que farà mal a les empreses que s'hi dediquen. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i de les Confraries de Girona, Antoni Abad, recorda que els ports han perdut molta flota i que plou sobre mullat. Per fer front a la mesura, però, els pescadors ja han començat a organitzar-se. En aquest sentit, Antoni Abad diu que s'organitzaran amb les diferents confraries de les zones perquè quan unes no surtin ho puguin fer les altres i així no es perjudiquin mútuament.
Però Antoni Abad no és l'únic que veu perillar el sector pesquer al Mediterrani.
Doncs no, perquè el patró major de la confraria de pescadors Sant Elm d'Arenys de Mar, al Maresme, i president de la Federació de Confraries de Pescadors de Barcelona, Antoni Marzoa, afirma que l'acord de pesca de la Unió Europea és un resultat molt trist per al Mediterrani. Les negociacions, diu, deixen pràcticament igual la proposta inicial d'Europa que tant recels havia aixecat en el sector. En aquest sentit, s'ha passat d'una proposta de reducció del 7,5% al 7% i unes compensacions del 3% al 3,5%. Per les embarcacions que apliquin mesures per a una millor selecció de les captures. Marzoa considera que la diferència de tracte amb l'Atlàntic és evident, ja que a l'altre extrem de la península s'han augmentat fins i tot les quotes de captura d'algunes espècies. En aquest sentit, els pescadors defensen que el sector no ha deixat d'aplicar mesures de sostenibilitat i lamenta que se l'assenyali com a responsable de la situació de la biodiversitat. Amb tot, Marzoa considera una bajanada haver d'aplicar una reducció global del 40% de la pesca al Mediterrani en només 5 anys, com pretén Europa. El patró major d'Arenys de Mar afirma que una mesura tan dràstica s'acabarà traduint en un desballestament de la pesca costanera sense cap justificació i sense cap estudi d'impacte econòmic i social previ.
Vuit i 21 minuts. La setmana passada va finalitzar una prova pilot de mobilitat elèctrica a l'ABS de Palamós. Durant 15 dies s'ha ofert l'opció de desplaçar-se en bicicleta elèctrica al personal que realitza les seves visites d'atenció domiciliària i que es desplaça a casa dels pacients que no poden ser visitats al CAP de Palamós, Anna.
La iniciativa ha tingut bona acollida entre els treballadors de Palamós. L'e-bike s'ha utilitzat en el 80% dels dies hàbils, tenint en compte que hi ha hagut un dia de pluja a finals de novembre i la baixada de temperatures. En total s'ha utilitzat en 11 sortides realitzades per 4 professionals diferents. Junts han pedalat un total de 80 quilòmetres i han realitzat 17 visites domiciliàries. Això equival a reduir 14,4 quilos de CO2 a l'atmosfera. La prova va sorgir com una iniciativa de l'àrea de medi ambient durant la Setmana de la Mobilitat d'aquest 2022. L'objectiu era fomentar una mobilitat sostenible i contribuir a impulsar ciutats més verdes, però també apostar per la mobilitat elèctrica com una opció més per al propi personal sanitari de fer salut. Un cop realitzada la prova, des de l'àrea de medi ambient asseguren que ara cal analitzar més detalladament els resultats obtinguts i com pot implantar-se com a mesura permanent a la mateixa ABS de Palamós o a la resta d'ABS del CIBE.
I no canviem de poble perquè estudiants de l'Institut de Palamós exerceixen de tutors en el projecte d'ajuda als escolars del municipi amb risc educatiu. Aquesta activitat pionera a les comarques gironines iniciada l'any 2014 ha permès donar suport escolar a un total de 470 infants i joves del municipi mitjançant la tasca solidària realitzada pels voluntaris educatius. Maria.
Amb aquest programa de voluntariat es dona suport als alumnes de les escoles de Palamós en situació de risc educatiu. Amb aquest objectiu, tots els dimarts i dijous i en horari extraescolar, els voluntaris assessoren i acompanyen els alumnes en la realització dels deures, creant hàbits i pautes d'estudi, fomentant valors de solidaritat i cooperació amb l'objectiu d'ajudar-los a superar la seva escolarització amb èxit. Enguany, un total de 29 persones d'entre 17 i 68 anys s'han sumat a la iniciativa. La xifra més alta de voluntaris aconseguida en aquest projecte des de la seva posada en marxa l'any 2014. D'aquest gruix de persones, 13 són joves alumnes del cicle formatiu d'atenció a les persones en situació de dependència, que s'imparteix a l'Institut de Palamós. La participació que tenen aquests estudiants en el projecte els permet tenir una experiència directa amb els alumnes com a tutors i al mateix temps els aporta crèdits per als estudis que cursen. L'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de Palamós també organitza tallers formatius per als voluntaris mitjançant els quals es permet formar aquests mentors en el foment de la motivació dels estudiants i la gestió de conflictes.
I els implicats en el voluntariat educatiu valoren aquesta iniciativa de manera molt positiva, oi?
Els tutors que han donat suport a aquests infants i joves destaquen que en la majoria de casos s'aconsegueix la millora en el rendiment acadèmic dels alumnes participants, amb un increment en la preparació dels exàmens per part d'aquests joves i també en la regularitat de la realització dels deures, així com una millora en la seva presentació. Aquesta és una proposta educativa que, en el cas de Palamós, va esdevenir pionera a les comarques gironines en el seu concepte transversal i de municipi, amb excel·lents resultats tant en l'àmbit acadèmic com en l'emocional dels alumnes.
La residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu va recuperant l'activitat educativa, associativa i de voluntariat. Si bé encara avui la residència geriàtrica continua aplicant les mesures derivades de la pandèmia, gradualment va recuperant l'activitat educativa de voluntariat i col·laboracions amb entitats. Maria.
Un exemple d'aquesta represa és el manteniment i millora del jardí de l'equipament a càrrec dels estudiants del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria. També el cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència amb qui fan un programa a Ràdio Bisbal. A més, es recupera el projecte Grans Moments amb Càritas de la Bisbal, amb el qual els joves juguen a jocs de taula amb la gent gran resident, o les activitats de suport amb la Fundació Acollida i Esperança. També torna la col·laboració d'alumnes d'ESO de l'Institut en les sortides dels divendres de mercat i, finalment, es recupera l'activitat mensual que fan a la residència alumnes de l'Escola Cor de Maria. Per totes aquestes activitats i col·laboracions, la residència geriàtrica Zoilo Feliu vol fer constar el seu agraïment.
I la Càtedra d'Estudis del Suro lliurarà avui els premis de la recerca sobre el suro al Museu del Suro. Serà en un acte aquesta tarda en què sortirà premiada una professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i una altra de la Universitat de Girona. Els premis tenen el nom de Santiago Zapata. Rafael.
La Càtedra d'Estudis del Suro lliurarà aquest dijous, dia 15 de desembre, els premis a la recerca sobre el suro Santiago Zapata. La primera edició d'aquests guardons reconeix els treballs de les professores i investigadores Margarita López, de la UAP, i Sandra Fernández, de la UDG. La directora de la Càtedra d'Estudis del Suro, Rosa Ros, ens ho explicava així al programa Així és la vida, de Ràdio Palafrugell.
Els premis Santiago Zapata es diuen primer que tot aquest nom en honor a un investigador de la Universitat d'Extremadura, malauradament ja traspassat, fa temps, que va dinamitzar moltíssim la recerca sobre el suro en tot l'àmbit, sobretot de ciències socials, de història, d'economia, però també de gestió forestal, etcètera. I ens va semblar molt oportú, doncs, de donar el seu nom en aquests premis. I aquests premis el que pretenen és fomentar la recerca sobre el suro.
L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell. La càtedra és una iniciativa de la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro, i es va presentar el passat mes de gener de 2022. Així ens ho explica la doctora Rosa Ros del seu primer any de funcionament.
Bueno, la majoria dels objectius que ens havíem proposat per aquest primer any, doncs els hem complert. Hem començat amb molt bon ritme a fer, començar a elaborar, doncs, un centre de documentació sobre el suro, que plegui una mica, una base de dades que plegui el que hi ha al suro, sobre el suro en diferents biblioteques i centres de recerca, o no de recerca, o d'institucions de Catalunya. Això hem començat a fer-ho i és una feina a llarg termini, no l'acabarem pas aquest any, però bueno, hem començat amb bon peu. I després, doncs, hem convocat els premis de recerca Santiago Zapata, dels quals avui s'entreguen els guardons de la primera edició. Bé, i també hem participat, doncs, en altres activitats diverses en relació al suro.
Els Premis Santiago Zapata compten en dues categories. En la primera modalitat, el treball premiat és la indústria del corxo com a manufactura domèstica, Trabajando en el Hogar para el Mercado, Calonge, Baix Empordà, en el siglo XIX, realitzat per la professora associada d'Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita López Antón. En l'altra modalitat es distingeix el treball titulat Transcriptomic Analysis of Cork During Seasonal Growth Hilax Regulatory and Development Processes from Phlogen to Phelan Formation, de la investigadora postdoctoral del Departament de Biologia de la UdG, Sandra Fernández. Escoltem com ens en parla d'aquestes dues modalitats la doctora Rosa Ros.
I tenen dues modalitats, una més encarada a estudis més d'àmbit local, a vegades també d'estudiants de màster, per exemple, que puguin haver fet el treball de final de màster sobre temes relacionats amb el suro, i un altre més encarat a treballs, diguem-ne, més sènior, a vegades fruit de tesis doctorals o en tot cas, doncs, d'investigadors amb més experiència, podríem dir, no? Amb una carrera acadèmica més avançada.
L'acte de lliurament de guardons comptarà amb la presència de les guanyadores dels premis, l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, la directora de la Càtedra d'Estudis del Suro, Rosa Ros, i Marc Heres, en representació del Museu del Suro.
Aquest diumenge, 18 de desembre, a les 7 de la tarda, se celebrarà la presentació de l'anuari Crònica d'un any 2022 i el lliurament dels Premis Peix Fregit al Teatre Municipal de Palafrugell. La presentació de l'anuari anirà a càrrec del llibreter i activista cultural Guillem Terribas. El Premi Peix Fregit serà per a Josep Maria Soler i Prats, mestre jubilat, dinamitzador social i cultural i president de la Fundació Josep Pallach. I en el cas del Peix Fregit, a títol pòstum, es recordarà a Miquel Rosa Valls, qui fou dibuixant i caricaturista. Les seves obres es poden veure a l'Arxiu Municipal. Avui volem conèixer més detalls d'aquest esdeveniment de diumenge amb una de les seves organitzadores, que és la coordinadora de la Crònica d'un any, la periodista Puri Abarca. Puri Abarca, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és un esdeveniment destacat en l'agenda anual de Palafrugell, perquè és un balanç al cap i a la fi de l'any. Per una banda, perquè el Crònica d'un any és un resum de l'activitat política i social del municipi, i de l'altra, perquè s'entreguen els guardons als palafrugellencs de l'any. Si ens fixem en aquests dos elements, quina és la radiografia que podem fer de l'any actual a la Vila del Peix Fregit?
La radiografia, doncs, ha estat un any de despertar-se, no? Després de tot aquest període, no? que hem passat tots, no? Arreu del món, no? En relació amb la pandèmia, no? Ha sigut un any de despertar, de recuperar activitats, el carrusel i altres, altres qüestions. Ha sigut un any d'això, de despertar, crec.
I què hi trobarem a la Crònica d'un any? Quins són els esdeveniments més destacats d'aquest any?
Hi trobem moltes coses, perquè si una cosa té el Crònica d'un any és que, evidentment, exhaustivament no pot, perquè no hi ha més planes, però si una cosa té el Crònica d'un any és precisament que recull tot el que s'esdevé a Palafrugell durant tot l'any, no? Llavors hi trobarem totes les activitats habituals i tradicionals, evidentment, que hi ha es recuperen, com deia abans, per després d'aquests parons que hem hagut de fer obligats per la pandèmia, les restriccions, es recupera una cantada com cal, es recuperen un festival de carrers també al complet, perquè amb les representacions internacionals, els festivals de jazz, els Flors i Violes també, que ja es feia, però amb més llibertat, no? I activitats com l'Encotrail o Swim i el Run 4 Càncer que també recupera espai, perquè el Cotrail torna i a més amb èxits de participació, amb rècords de participació.
Ara que parlàvem d'aquesta recuperació de la normalitat prepandèmia, és una de les coses que sobretot que imagino, no? que voleu posar en valor, no? Dins del poble.
Sí, bueno, què vols dir? En el sentit que ha influït en les activitats que s'han fet.
Correcte. Correcte, de posar en valor que tornem a tenir totes aquestes activitats, que les associacions han patit, que bé, tothom ha patit, no? Dins de la vida quotidiana o la gent que ha hagut de modificar aquesta vida quotidiana, doncs imagino que una de les vostres intencions també és tornar a posar en valor aquesta recuperació.
Exacte, és que penso que nosaltres també l'any passat sí que vam poder fer l'entrega de premis i la presentació del Crònica amb mesures i tal, però també l'any anterior tampoc no ho vam poder fer, vam fer un streaming amb quatre persones perquè no hi podia haver, llavors igual que nosaltres vam fer això, molta altra gent també va fer-ho d'aquesta manera, llavors algunes activitats s'havien anul·lat com el carrusel Costa Brava, el gran carrusel Costa Brava, no? que enguany compleix 60 anys, no? I a més ve acompanyat de la bona notícia que es crea l'escola de carrossaires de Palafrugell, que això també és molt important. Altres activitats s'havien fet, el Festival de Cap Roig l'any passat ja havia començat a fer, però també amb menys presència internacional, i aquest any amb més al complet. La cantada també s'havia fet d'aquella manera i s'ha pogut fer en plan allò espectacular aquest any, el Festival de Stories, com comentava, tot ha recuperat esplendor, esplendor.
I trobem a faltar alguna cosa prepandèmica? És a dir, trobem a faltar algun aspecte que encara no ha tornat a la normalitat?
No, nosaltres aquest any sí que és veritat que hem vist que tot tornava a lloc, i encara hi ha alguna petita mesura en algun cas, però res comparat amb el que hem hagut de viure en els últims dos anys.
Li comento això sobretot perquè ens estem trobant que sovint es parla que en molts pobles o entitats troben a faltar o veuen una falta d'implicació social en les activitats. Si no és el cas, doncs evidentment ho celebrem, però sabem que és una tendència després de la pandèmia.
No, bé, no, amb tots aquest tipus d'activitats més significatives, no, al contrari és el que et deia, hi ha hagut rècords de participació en qüestions com per exemple l'Oncotrail, l'Oncoswim o el Run 4 Càncer. S'han batut rècords de participació, que al contrari, que molta gent tenia moltes ganes de tornar a fer aquestes activitats, al contrari, en aquest cas.
A més, aquest any ha estat un any de canvi d'alcaldia i a menys d'un any d'unes eleccions que ara mateix són incertes, quin pes té la política en el Crònica d'un any?
Doncs aquest any, tampoc en el que és el resum d'aquest any, evidentment cap a finals d'any ja es comença a parlar de si que alguns ja han confirmat, alguns alcaldables, com en Juli Fernández, ja ha confirmat que es tornarà a presentar, que hi ha canvis en algunes llistes, Esquerra, Junts, hi ha canvis, i que encara queden alguns per confirmar, fins i tot el mateix alcalde actual, no? en Joan Vigues. S'apunta això, el que passa serà l'any que ve, l'any de l'esprecampanya, la campanya i les eleccions, serà l'any que serà més important aquesta informació. Ara tan sols aquest any apuntem cap on van les coses.
Val. I a nivell social també ha estat un any marcat per polèmiques, com per exemple la de la carretera vella. Hi ha algun altre element que hagi generat crítiques cap al govern?
Sí, home, hi va haver tot el tema de la reducció o la retirada d'aparcaments a la plaça del Priorat de Santa Anna, darrere de l'església, que ha estat renovada, que ha quedat molt bé, però però que en el seu moment doncs, la retirada d'aparcaments de la zona va provocar queixes per part sobretot dels marxants i de botiguers de la zona i de comerciants de la zona i comerciants del mercat, no? Dels mercats de fixes del peix i la carn, perquè representava un espai d'aparcament que a ells els anava molt bé allà i ara ja no ho és, no? Tot i que hi ha zones de carrer i descarga. Llavors també hi va haver polèmica, a part de, com deies, pel tema de la circulació, els canvis de circulació de la carretera de Villa de Calella, que més endavant també es va veure que realment portaven algun tipus de problema, no? A l'hora de circular, sobretot de circular bicicletes i altres vehicles, diguem els menors, entre cometes, i també hi va haver problema per problema, queixes, protestes per l'increment de preus de les boies a mar, no? S'ha incrementat de manera substancial, a part de la reducció de l'espai de les terrasses dels bars, però finalment hi va haver acord, i l'increment d'impostos, i sempre hi ha en el municipi algunes actuacions municipals que, justificades o no, en aquest cas sembla que tot estava molt justificat, no sé si ben encarrilat, però en tot cas justificat, doncs crea polèmica i creen protestes perquè s'han de canviar molts hàbits.
Canviem una mica de tema, parlem dels guardonats amb el Palafrugellenc de l'any. Ens en pots destacar algun?
Destacar algun no, perquè jo penso que tots són prou importants, el que passa és que bé, ho establim d'aquesta manera, establim que hi ha un Palafrugellenc perquè és per trajectòria el premi que donem, un Palafrugellenc peix fregit, que ho donem per trajectòria, però després hi ha tot de Palafrugellencs de l'any que han destacat amb les seves activitats i sí que el que voldria sí destacar perquè el peix fregit aquest any, el que correspon al peix fregit 2022 és en Josep Maria Soler Prats, que és un mestre jubilat, líder social i cultural, però que últimament el coneixem tots més com a president de la Fundació Josep Pallach, per totes les activitats que ha dut a terme i tira endavant en pro de l'ensenyament a través de mitjançant aquesta fundació. I el que tenim aquest any és un peix fregit a títol pòstum, el nostre estimat dibuixant Miquel Ros, que ens va deixar l'any 2016 i que era... Bé, ell publicava per moltes publicacions, no? Pel Punt Avui, per la revista Baix Empordà, per la revista de Palafrugell, però també era l'ànima il·lustrativa, allò a nivell gràfic del Crònica d'un any, no? I aquest any volem, coincidint amb els 40 anys que fa que fem el Crònica d'un any, que tampoc no és fàcil fer una publicació així durant tants anys, coincidint amb això, hem decidit donar un peix fregit, el màxim guardó a títol pòstum a la Miquel Ros.
Ja per acabar, qui vulgui assistir a la presentació del Crònica d'un any, com ho ha de fer? Cal reserva prèvia?
No. Precisament aquest any és una de les coses que hem tornat a recuperar, perquè l'any passat sí que per qüestions de mesures de seguretat sí que s'havia de reservar l'assistència, però aquest any ja és com era abans, ho presentes allà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal. I un lloc o altre en trobarem, perquè hi ha moltes cadires per seure.
Doncs també ho celebrem. Púria Barca, coordinadora del Crònica d'un any, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí i que vagi superbé la presentació de la Crònica d'un any, en definitiva. Moltes gràcies, Puri.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquest cap de setmana passat s'ha complert un any des de l'obertura de les 7 llibreries del centre de Calonge, aquesta Booktown ja coneguda a la nostra comarca. Un projecte que ha superat les expectatives previstes. Oi, Anna?
Exacte, així ho va explicar ahir al Supermatí Jordi Soler, alcalde del municipi i responsable de l'àrea de cultura. Soler explica que els ha sorprès l'èxit de totes les llibreries, especialment d'algunes com la de Calonge Còmics. L'alcalde ha detallat que en un any s'han venut prop de 40.000 llibres entre les 7 llibreries.
Cobràvem un any complicat, difícil, perquè era el primer, la iniciativa era absolutament nova i arriscada, però certament ens ha sorprès a tot que al cap d'un any s'hagin venut prop de 40.000 llibres. Això en un poble com Calonge, doncs és clarament, en fi, ningú, crec que ningú s'ho podia imaginar en un primer any d'obrir aquests negocis.
És per això que assegura que la iniciativa ha aconseguit l'èxit que buscaven, així com també ha aconseguit revitalitzar el nucli antic de Calonge. L'alcalde assenyala la campanya de Nadal de 2021 i Sant Jordi d'aquest any com les setmanes on s'ha notat més l'impacte que ha tingut el Booktown a nivell turístic. Jordi Soler explica com el projecte ha ajudat a reactivar tota l'economia del municipi.
Dissabte passat, per exemple, que era el primer aniversari, doncs al poble hi havia cap a 800 persones a les 12 del matí. Això realment contribueix a fer una rehabilitació total del que és el sentiment de nucli de població, però és que a més l'activitat econòmica implica que els bars treballin, els restaurants treballin, els set llibreters han fet l'aposta i viuen a Calonge, s'han empadronat a Calonge, per tant, de moment les coses són absolutament positives i esperem que continuï així.
A l'entrevista també vam parlar amb l'alcalde sobre la destitució de l'exregidor de Cultura, Norbert Botella.
Recordem que l'alcalde va anunciar la destitució de Norbert Botella, fins llavors responsable del projecte de Poble de Llibres, aquest estiu. Tal com ell mateix ha explicat al Supermatí, ho va fer per falta de treball en equip.
El Departament de Cultura en aquests moments el porto jo com a regidor i com a alcalde. Hi ha hagut canvis que han estat ben acceptats i sobretot canvis consensuats amb tot l'equip de govern, que aquest era el punt feble del regidor Botella, que anava una mica per lliure, per dir-ho d'una manera col·loquial, i llavors l'equip de govern es va veure obligat a prendre la decisió que es va prendre.
Alguns d'aquests canvis que s'han realitzat, segons l'alcalde, han estat l'increment del diàleg amb els llibreters, la creació d'un sistema urbanístic lligat al poble de llibres o la redefinició o canvis d'alguns dels actes públics previstos.
Un minut i tres quarts de nou, fem una petita pausa i de seguida anem amb les estrenes de cine i sèries.
Se'ns va prometre. Tot sembla ara un somni tan distant. Sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens ho paguem amb la mateixa pedra. Tants cops abans ens ha fet baixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història. És el moment de recordar qui som. Com si fossin espases, sense l'avui mai no tindrem demà. La convicció és la nostra cuirassa. Plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. És l'apatia el que ens torna dèbils. És l'avarícia el que ens torna esclaus. Serà la unió el que ens faci forts i lliures. Serà l'amor el que ens farà millors.
Vinga, va, passen dos minuts ja de 8:45 del matí, encarem el tram final d'aquest supermatí, edició d'avui dijous 15 de desembre, i ho fem amb l'Ignasi Arbat i les estrenes de cine que arriben aquesta setmana. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com anem? Ara que ve, bueno, que està fent més fred, que està plovent, que ens ve de gust a reunir-nos a casa, agafa encara més importància aquesta secció, eh?
Sí, no? Bé, depèn, a vegades, home, el que proposem d'anar en sales és per sortir a fora, al carrer, i abans aprofitàvem l'aire condicionat, no? Ara hem d'anar al cine a aprofitar la calefacció aquests dies, o sigui,
també és
canviem el paradigma.
És un, sí, és un bon plan per no mullar-se, per no passar fred, també.
Sí. I per no gastar a casa, te'n vas al cine i gaudeixes de la calefacció del cinema.
Exacte, que també és important.
Sí, sí, sí.
Què ens portes? Què ens portes aquesta
doncs
setmana?
Doncs mira, si voleu estalviar calefacció i podeu passar 3 hores i mitja, perquè entre anuncis i tal s'anirà 3 hores i mitja llargues al cinema, és la nova pel·lícula d'Avatar, que arriba, doncs...
Avatar.
No sé si tu l'has vista, Avatar.
Sí, l'he vist. L'he vist un cop només, al cine. No l'he tornat a veure.
Jo també l'he vist un cop, no l'he tornat a veure mai més perquè no em va agradar la pel·lícula, ja ho dic ara. I aquesta seqüela, doncs, és d'aquelles pel·lícules que si no s'haguessin arribat a fer, doncs, que tampoc passava res, eh? Però sí que va ser la pel·lícula més taquillera de la història del cinema,
sí,
fins que va venir Avengers Endgame i després... i també la perspectiva que estrenaria en aquesta seqüela, van tornar a reestrenar Avatar i es va tornar a situar altra vegada, va avançar altra vegada la pel·lícula dels Vengadores i ara també, actualment, és la pel·lícula més taquillera de la història del cinema.
Però és curiós perquè, corregeix-me si creus que no és així, però és curiós perquè la teva opinió, jo la comparteixo, la teva opinió de ostres, doncs és molt taquillera però a mi no em va agradar. Moltíssima gent ha dit això. No sé si és que realment en aquell moment ens va sorprendre tota la producció, tots els efectes, perquè allà es va estrenar una nova tecnologia, entenc. No sé si
sí,
pot anar per aquí.
Sí, evidentment, estrenant la tecnologia 3D, era una pel·lícula gravada en càmeres 3D, aleshores, a partir d'Avatar va haver-hi una moda de reconvertir totes les pel·lícules en 3D, amb un 3D fals, que no s'aguantava per enlloc, perquè per fer pel·lícules en 3D les has de gravar, com ha fet James Cameron aquí, és a dir, amb càmeres 3D, amb una tecnologia molt concreta, etc. Perquè si no, la resta és un nyap. Llavors també venien televisors 3D a les cases, que això va durar una moda que és el que va durar, i que tenies que posar-te les ulleres a casa teva, tot aquest rotllo. Clar, aquesta pel·lícula fora del context de cinema tampoc té massa sentit.
Clar.
I també el pas dels anys, vulguis o no, a veure, és una pel·lícula que es basa 100% en la tecnologia. La tecnologia avança de manera brutal amb els anys. Sí que va innovar, però clar, ara som a 2022, veus la pel·lícula del 2009, i clar, hi ha coses que et cantaran, perquè els teus ulls, la teva vista, ja s'ha acostumat a un altre tipus d'efectes especials. Que en pel·lícules que hi ha més temps amb actors i més narrativa i etc, doncs això li perdones o no li dones tanta importància. Però clar, una pel·lícula que es basa al 100% en el 3D, en la tecnologia, això és bàsic i capital. I vista a casa, aquest tipus de pel·lícules, doncs tampoc t'enganxen. Per això, mira, jo com que la vaig veure al cinema i ja no em va agradar, perquè més enllà de la tecnologia, el 3D, que té plànols molt macos, no?, i tot el que sí que és cert, però a mi el que no em va interessar va ser la història, o sigui, la història no deixava de ser Pocahontas, ho ha dit molta gent, és que és cert, no deixava de ser Bailando con Lobos, que la pel·lícula del Kevin Costner, doncs, que t'explica una mica la mateixa història, però millor, no? I James Cameron el tenim aturat, no sé, molts anys, o sigui, no ha fet res des del primer Avatar en quant a direcció, s'ha dedicat a fer aquest segon, que també ha arribat molt tard, més tard del que estava previst, perquè això ve de Fox, Fox va ser comprada per Disney. Disney finalment doncs va accelerar més el projecte que ha arribat ara i és la seva aposta forta per aquest Nadal.
Doncs veurem, veurem quina rebuda té també en el públic. Probablement, bé, aquí no sé si vols fer una porra, a veure si realment té bona rebuda, si serà, imagino que és molt complicat repetir l'èxit de la primera, però com ho veus?
Sí. Jo, mira, puc dir que les primeres crítiques que veien d'Estats Units la setmana passada eren molt entusiastes.
Val.
Aquesta setmana ja estan començant a rebaixar una mica aquest entusiasme i, a veure, la pel·lícula que farà calés, òbviament farà calés, perquè les previsions inicials que tenia doncs no eren que fossin molt, molt grans. Uh-huh. Però la setmana passada sembla que la cosa es va animar i que les bones crítiques que van sortir... Però que sí que és veritat que totes les bones crítiques, fins i tot les superbones, només parlaven de la tecnologia.
Val,
cap d'ella val. Feia referència a la trama i a l'argument. Aleshores,
hola?
Però és que ni en parlaven, de la trama ni l'argument.
Uh-huh. Hola, què tal?
Només
hola,
feien...
Dani Cortés. Em sembla que, que tenim en Dani per aquí.
Ui,
acabo de saltar el programa per dir-vos només que els qui no us agradava Avatar sou els Grinch del cinema. Perquè per una vegada que hi ha una pel·lícula que, escolta, que ara més tenim l'oportunitat de recuperar que la gent vagi en massa al cinema, i ara que no us agradava, clar, no us agradava Avatar, clar, no, la pel·lícula més vista, sou els Grinch.
Fins aquí la intervenció de Dani. Ostres, Dani, doncs t'he de dir primer de tot que m'has espantat bastant i segon que potser la remirarem, però...
No, què coi, la remirarem? Que és un rotllo.
Aquí l'expert és l'Ignasi, jo
sí,
soc del tot aficionat, i tu, Dani, no ho sé, en aquest cas, però...
No soc gens expert, però escolta, mira...
Clar, jo
tinc moltes ganes d'aquesta pel·lícula.
Jo tinc el dilema de que em fot molta mandra veure-la, per més són 3 hores 10 minuts i que no la veuria, però vaja, com que parlo de cinema i em dedico una mica a això, doncs tinc com l'obligació d'anar-hi, no?
I tant.
Aleshores, bueno, m'ho agafaré un dia que tingui 3 hores i mitja lliures, que ara bé, com que venen festes i tal, segur que trobem algun dia per fer-ho.
A veure... Qui vulgui escapar d'un àpat familiar, no? Es queda anar
a
Avatar, sí. Em sap greu.
Home, sí, jo evidentment millor Avatar que un àpat familiar d'aquestes característiques, això sense cap mena de dubte.
Fins aquí la meva intervenció, disculpeu, ja baixo.
Merci, Dani.
Vinga, adéu.
Parlem.
Doncs sí, estic força d'acord amb això de fer-la servir com a excusa per escapar-nos dels àpats familiars. Ignasi, que no se'ns vengi el temps, no sé si tenim alguna cosa important també per destacar,
sí, bueno,
alguna altra cosa.
Sí, però podem anar molt ràpid. Res, simplement que s'estrena en català, és Avatar el sentit de l'aigua, i que bé, si aneu a veure-la, com a mínim aprofiteu la versió catalana, que així doncs donarà peu a que s'estrenin més pel·lícules en català comercials al cinema, que en tenim molt i molt poques.
Totalment, anem a donar aquest suport també al cinema en català. Quines estrenes més arriben?
Mira, ràpidament, Nani és una pel·lícula que vaig poder veure. Sitges, una pel·lícula de terror, que aquesta arriba directament a Amazon Prime aquesta setmana, que la protagonitza l'Anna Diop, que és una mainadera i immigrant que és contractada per una família rica de Nova York, i veureu que comencen a aparèixer fantasmes del seu passat, i haurà de fer front a una cosa desconeguda o una cosa que ella doncs no sap, a través d'aquests fantasmes que se li apareixeran en aquesta casa, no? És també una pel·lícula sobre aquestes lluites de classes, si tu vols, no? Entre famílies riques que no es poden cuidar de les mainades i famílies més pobres que tenen que cuidar les mainades dels rics i que no poden cuidar les seves perquè necessiten els diners.
Val. És a dir, tornem a aquesta dualitat. Doncs fa bona pinta, Nani. Recordem, a Amazon Prime. S'ha estrenat ja?
S'estrena demà. Es va poder veure al Festival de Sitges, perquè té aquest component de terror, està dirigida està produïda per Blumhouse, que és aquesta companyia de terror, i la pel·lícula és interessant, vull dir que té aquestes coses. Jo la recomano, està prou bé.
Següent estrena?
La següent, mira, és una sèrie de Netflix que es diu El nuevo empleado, de Recruits, que està dirigida per el Duke Liman. El Duke Liman, per exemple, és el director de Barry Seal, aquella pel·lícula amb el Tom Cruise. També va dirigir El Filó del Mañana, també amb el Tom Cruise. Vull dir que bé, té experiència en pel·lícules d'acció. I ara ha fet aquesta sèrie per Netflix, que és The Recruit, i és la història, està protagonitzada per el Noah Centineo, que és, també és un jove actor, bueno, que està, diguéssim, en un moment ascendent a la seva carrera professional, i veurem si aquesta sèrie l'acaba llançant una mica a la popularitat, no? Ell és un advocat jove que entra a la CIA, que és tot el contrari del que pugui ser un agent de la CIA, un agent d'acció. És a dir, vol ser... I si James Bond, per exemple, fos un advocat, un jove advocat, no?
Val. Doncs
intenta fer aquesta trama d'espionatge a través d'aquest noi, que és un advocat, com aquell que diu, acabat de sortir de la universitat, i que sense tenir ganes, sense voler-ho, s'acaba ficat en missions de camp. Vull dir que tindreu diverses seqüències d'acció, amb sentit de l'humor, no? Perquè juga amb el fet aquest de que no té experiència en aquest tipus de coses. Hi ha una escena que surt en el tràiler que és per emmarcar. O sigui, és una escena molt James Bond, que ell està en el bar amb una noia guapa al cantó, i ve el típic cambrer i li demana, doncs, si vol, doncs, no sé, un martini, una copa d'alcohol, i el tio, no, jo vull un refresc, no? una Coca-Cola o el que sigui. Vull dir, perquè veieu una mica la cosa per on va aquesta pel·li.
Doncs, també ho mirarem. És sèrie a Netflix, entenc.
Sí, a Netflix.
Perfecte. Ignasi, no tenim temps per més, però...
Doncs ja està, ho deixem aquí.
Les estrenes que ens arriben aquesta setmana. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies, com sempre, per portar-nos cada dijous les estrenes de cine i sèries aquí al Supermatí. Moltes gràcies. Passa un bon dia.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
Avui dijous serà una jornada bastant semblant a totes les que anem vivint aquesta setmana. Així doncs, tornem a començar un nou dia amb molta nuvolositat, cel tapat i insegur que pot donar algun plogim poc important. Després esperem que s'obrin més clarianes. Tot i això, costarà altra vegada veure el sol i no descartem quatre gotes en algun moment de la jornada. La temperatura màxima pujarà entre 3 i 5 graus i pels propers dies seguirem la dinàmica del dinamisme al cel amb temperatures que tindran ganes de baixar.
Doncs les temperatures que tenen ganes de baixar, aquesta pluja que a nosaltres ens va molt, molt, molt bé, ja ho hem comentat abans, gràcies Marc Vilà per fer-nos aquest repàs del temps. Nosaltres tornem demà, Supermatí, de 8 a 9.